Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La persona més vella del món és una espanyola, concretament d'Olot, i té 117 anys. Es diu Maria Brañas. Ha arribat a aquesta edat, doncs, amb una forma física doncs, una mica afectada, però déu-n'hi-do com ha arribat, i està només a 2 mesos d'arribar a situar-se en el top 10 de les persones històriques més longeves del món. Déu-n'hi-do amb aquesta xifra. I és que Espanya és el país de la Unió Europea amb major esperança de vida, amb una mitjana de 83,3 anys, seguint molt de prop per Suècia, Luxemburg i Itàlia. L'entrada en escena dels baby boomers porta al nostre país a una situació pròxima al sobreenvelliment. 2 de cada 10 ciutadans tenen més de 65 anys, però atenció, perquè aquesta edat ha deixat de marcar l'inici del que s'anomena tercera edat. L'envelliment es marca socialment quan la persona es jubila. Són talls arbitraris que acabem utilitzant per imposar una manera de viure la vida que ja no s'adequa a la realitat per la gran longevitat que tenim. El cas de la Maria Brañas és un bon exemple. Aquesta major longevitat és un fet. En 5 dècades hem guanyat 25 anys a la vida, segons les últimes estadístiques. I què preocupa a la persona a mesura que es va acostant aquest envelliment social que marca fins ara la jubilació? Doncs mira, la inquietud davant el canvi, el temor a la solitud i davant d'un món cada vegada més sofisticat envoltar-se de coses molt senzilles. Les persones majors, expliquen els experts, defineixen el benestar en la vellesa a partir de poder fer 5 coses diferents: satisfer les seves necessitats bàsiques, poder-se moure d'un lloc a un altre, continuar relacionant-se, poder contribuir i també seguir aprenent. L'era de la major longevitat obligarà a replantejar molts paradigmes com l'actual edat de jubilació o el funcionament dels sistemes públics per aconseguir la sostenibilitat de l'estat del benestar. Però el sistema públic no arriba a tot ni a tots. El repte és majúscul i els recursos cada cop més limitats. Bona tarda, soc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Molt bona tarda.
Repassarem notícies d'actualitat d'aquest matí. Aviam, Mar, explica'ns...
Comencem explicant que unes 38.000 dones ja s'han apropat a les farmàcies i han obtingut un producte menstrual reutilitzable en gratuït. A més, ja s'han acumulat més de 165.000 descàrregues de codis QR a La Meva Salut en el primer dia també de funcionament. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes infraganti a Salou i Reus per un robatori amb força en un domicili i un altre en un comerç. Els arrestats acumulen desenes d'antecedents policials per diversos delictes, entre ells patrimonials. I també els Mossos estan portant a terme aquest dimarts una entrada i escorcoll a la seu central de la Federació Catalana de Futbol de Barcelona, situada al carrer Sicília. Les diligències són per a les secretes i, segons diversos mitjans, la causa estaria relacionada amb presumptes irregularitats en les eleccions de la Federació. I, d'altra banda, els bombers han donat per estabilitzat un incendi pròxim a polígons industrials de Tortosa, però es manté per ara encara l'ordre de confinament de les persones properes al foc. No obstant això, el foc no ha afectat les indústries, tot i que el fort vent de mestral que bufa a la zona. I Endesa ha apuntat que un 37% de l'energia de frauda de Catalunya l'any 2023 va estar vinculat amb les plantacions de marihuana. Aquesta quantitat recuperada equivaldria al consum d'un any de Mollet del Vallès i els tècnics de la companyia van desconnectar de mitjana gairebé 2 cultius diaris. A tot això també acabem explicant que el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil ha interceptat 421 exemplars d'animals protegits en una operació contra el tràfic d'espècies silvestres arreu d'Espanya. En l'operatiu també es van fer inspeccions a l'àrea de Barcelona pel tràfic amb fusta protegida.
Gràcies, Bar. Notícies d'una jornada, d'un dimarts, en què tindrem xàfec, sobretot a les comarques de Girona i també a la cara nord del Pirineu. A la resta de Catalunya hi haurà molt més sol. La segona meitat d'aquesta setmana vindrà marcada per un temps també insegur. Demà, per exemple, esperem alguns ruixats, demà al matí a la costa i al litoral central, i a la tarda alguna gota a les comarques de Girona. I sortim a la xarxa viària, carreteres, demà l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. En aquests moments destaquem com a incidències que es troba tallada la C31 a les costes del Garraf, tocant a Sitges, en sentit Barcelona, a causa d'un accident. De moment aquí, en aquest punt, hi ha, per tant, retencions, de moment d'un quilòmetre, fins a arribar a aquest punt de les costes. D'altra banda, la circulació a la resta de punts no presenta moltes dificultats, però sí molta més intensitat. Per exemple, les 2 rondes en sentit Besòs, especialment la ronda de dalt, des de pràcticament Pedralbes i fins a Vallcarca, en aquesta direcció, en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta tarda arrenca al Parlament el ple monogràfic sobre la situació de la pagesia després de les protestes molt potents de les últimes setmanes, les restriccions per la sequera sumades a la burocràcia i la competència deslleial de tercers països han esgotat la paciència d'un sector que porta molts anys castigat. La setmana passada, en una reunió amb el sector, el govern es va comprometre a donar-los veu en el ple d'avui i posar sobre la taula algunes propostes que contentin a tots els pagesos. I és que els de les comarques de Lleida s'han sentit discriminats respecte als de Girona després dels compromisos que van treure el conseller d'Acció Climàtica, David Mascor. La intervenció de les organitzacions agràries avui arriba també amb envoltada de certa polèmica. Només podran prendre la paraula i per un espai limitat de 4 minuts, 4 organitzacions. Això passarà dins del Parlament. Fora també hi haurà pagesos per fer costat als seus companys. Aquest matí el Roc Solà ha parlat amb el Néstor, que és un pagès de Lleida, que ens ha radiografiat la situació d'un sector que no aixeca cap i que es farà sentir d'aquí una hora aproximadament dins i fora de la Cambra Catalana.
Així és, Carlos. Avui es congregaran desenes de pagesos davant del Parlament de Catalunya per a exposar les seves demandes vers la situació crítica que estan vivint ara mateix. Hem parlat amb el senyor Néstor Serra Domènec, un pagès d'Artesa de Lleida, que té una granja de 150.000 pollastres d'engreix. Ens ha parlat de la seva situació i de l'entorn crític al qual han arribat a causa de totes les barreres que s'estan posant al seu negoci.
Hauríem d'estar, jo els dic als companys, hauríem d'estar un any sortint. És que hi ha moltes de reivindicacions. Hem arribat a un extrem. Hem arribat a un extrem, límit, límit. Vull dir, la pagesia ho veus que ara ja som insignificants a tot arreu.
Recalca també que una de les seves principals queixes, la burocràcia, es remunta a l'època de Convergència i Unió i explica com s'havia de produir sent un pagès en aquell moment.
Que tota aquesta, la política agrària, és hereva de Convergència dels anys que nosaltres havíem de ser no els millors, supermillors, vale? Més que Europa havien de ser, per poder vendre els nostres productes. Vale? Tota aquesta burocràcia és herència de la Convergència d'Unió. Clar, i ara et surt un hereu, l'Obergès, que ho vol arreglar tot. Hòstia, al seu moment s'havia d'arreglar, no ara.
Una altra de les queixes principals, tant del senyor Serra com de la pagesia en general, és la competència deslleial en països com França o el Marroc. En Néstor ha lamentat el fet que segueixi alimentant la competència deslleial amb aquests països.
Jo sóc contra les empreses d'aquí, de l'Estat o de Catalunya, que van allà al Marroc a invertir, vale? I porten el menjar cap aquí, o porten la fruita, o porten les taronges, o porten les tomates. Això l'ho fotut. Hòstia, que mentre fa dues setmanes, o tres, mentre nosaltres ens estem manifestant, el president, vale, de l'Estat, hòstia, estava allí firmant acords, amb Marroc.
Néstor finalment ha afirmat que, tot i que avui pugin al faristol a parlar i a fer promeses que ja són molts anys escoltant-ne i que, malauradament, moltes d'aquestes promeses no arriben a res. Per tant, aquestes paraules ja no se les creu.
Gràcies, Roc. El govern intentant contentar, veurem si aconsegueix aquesta tarda els pagesos. Amb qui també ho té complicat és amb els comuns, el grup dels comuns a la Cambra Catalana, al Parlament, que són necessaris per aprovar els pressupostos per aquest any, però que ho posen molt, molt, molt complicat. Avui hem presentat una esmena a la totalitat d'aquests grans números de la Generalitat que només retiraran si es bloqueja el projecte d'oci del Hard Rock a les comarques de Tarragona. Sergi Tor, què diu el govern davant d'aquest ultimàtum dels comuns?
Doncs que no pot haver-hi cap mena de canvi respecte al projecte del Hard Rock i que el govern de la Generalitat té que tramitar un acord entre particulars que a més compta amb una majoria parlamentària. L'executiu de Pere Aragonès insisteix en la seva pressió cap als comuns, única alternativa de pacte de pressupostos i de reeditar un acord tripartit d'esquerres en aquesta matèria. Posa damunt de la taula que es tracta d'un pressupost expansiu que els comuns no poden refusar. La portaveu del govern, Patrícia Pleja, va més enllà. Diu que no es pot tocar el projecte del Hard Rock i que els comuns ho saben i creu que és una excusa.
En el Hard Rock estem exactament en el mateix punt que estàvem. És per això que confiem, i ho hem dit i ho reiterem, que els comuns no siguin capaços de tombar els pressupostos per càlculs partidistes, perquè ara ja és una evidència que el Hard Rock només és una excusa.
Pere Aragonès xifra l'últim any de legislatura a l'aprovació d'aquests pressupostos i avui hi ha el perill que quedi tot amb un punt mort, que perjudicaria Esquerra Republicana, que continua pressionant els comuns perquè els seus vots són indispensables.
I ara vull parlar d'una llei que no ha deixat satisfets a ningú. Es tracta de la nova llei de famílies que esborra les famílies nombroses, equipara les parelles de fet al matrimoni i deixa sense cobertura algunes de les situacions de les famílies monoparentals amb els que parlarem d'aquí un moment. A Herrera en Cope, Catalunya Andorra, Raúl Sánchez, que és president de FANOC, que agrupa les famílies nombroses de Catalunya, diu que la nova llei és molt injusta amb el seu col·lectiu, perquè, entre d'altres aspectes, suprimeix el títol i el concepte de família nombrosa, elimina les ajudes a les famílies amb tres fills si no estan en situació de pobresa, i tot per motius ideològics. Raúl Sánchez ha explicat a la Yolanda Canales que confia que en el tràmit parlamentari al Congrés es pugui reconduir algunes de les derives ideològiques que contempla aquesta nova llei de famílies.
El president de la FANOC, Raúl Sánchez, confia que el procés d'esmenes es pugui reconduir alguns aspectes que més dubtes generen d'aquesta llei. D'entrada, que les famílies nombroses perdin aquesta condició, perquè ja no es diran així, sinó que queden englobades en un apartat amb altres tipus de situacions familiars. I seran ara famílies amb una major necessitat de suport a la criança. I aquí, a més de les nombroses, hi haurà famílies on un dels progenitors tinguin una discapacitat del 33% o monoparentals amb dos fills, per exemple. Segons Sánchez, si havia una cosa bona a Espanya era precisament el disposar d'aquest títol de família nombrosa, que diu no es pot diluir, a més que estigmatitza aquest tipus de famílies.
I en el fons és un reconeixement social de les famílies amb més fills, i ara el que es fa senzillament és invisibilitzar-les, diluir-les, tractar-les, estigmatitzar-les amb això de que totes són amb majors necessitats, i no té per què ser així, i en fi, per això pensem que és molt negatiu el que fa aquesta llei, i tant de bo en el procés ara parlamentari, quan estem parlant amb tots els grups parlamentaris, perquè, escolta, el títol de família nombrosa es manté, però no només el nom, perquè no és important només mantenir el nom, sinó el concepte.
Sánchez considera que la llei hauria de tenir una solució per cada tipus de situació familiar i no barrejar-ho tot, perquè al final quedarà reduït a subsidis per a pobres, i això no són, diu, polítiques familiars.
Si no fer aquest tot un revolutum que fiquem a tothom allà, al final acabarà sent un títol per pobres, i tal qual, famílies pobres, que en el fons acabarem doncs, com països, no sé, jo penso Venezuela, aquests que tenen aquests, això, no?, subsidis pels més pobres, i s'ha acabat. I això realment no són polítiques familiars.
Això sí, hi ha alguns aspectes positius. Es reconeix la categoria especial per a famílies amb quatre fills i es té en compte les famílies reconstituïdes.
Hi ha permisos de maternitat, de paternitat, etc. També és cert que agafa una qüestió que nosaltres hem plantejat, dos problemes que tenim les famílies nombroses. Un són els de quatre fills, que portem temps dient que haurien de ser considerats categoria especial per tenir més suport. I també tot el problema de famílies reconstituïdes, que teníem molts problemes, i tot quan hi ha un divorci, quan hi ha una separació, doncs aquests problemes de qui es queda el títol de família nombrosa. Doncs també dona una solució dient que tant un com l'altre podien tenir el títol.
Per evitar precisament que es dilueixi el concepte de família nombrosa, s'està duent a terme una campanya de recollida de signatures. Es pot accedir a través de la web de la FANOC.
Hem conegut com veuen aquesta llei de famílies, les famílies nombroses. Ara volem escoltar què hi han de dir les famílies monoparentals o monomarentals. Volem parlar amb la senyora Carmen Flores, que és presidenta d'aquestes associacions de famílies. Senyora Flores, molt bona tarda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, explíquenos un poco su visión de esta nueva ley de familias. De entrada, y para situar un poco a nuestros oyentes, ¿cuánto se considera una familia monoparental?
Bueno, a ver, nosotras tenemos una definición y el ministerio parece que tiene otra diferente, ¿no?
Sí.
Para nosotras es importante un marco normativo, un marco jurídico que nos define y nos proteja, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, para nosotras las familias monoparentales son aquellas sustentadas por una sola persona adulta y a cargo de uno o más menores, ¿no? Uh-huh. Y luego hay... y que no se comparte esa responsabilidad familiar, ¿no? No hay otra persona en el libro de familia.
Exacto.
Luego hay, es verdad que hay otras situaciones de monoparentalidad, uh-huh, que pueden ser temporales o no, pero que hay otra persona progenitora en el libro de familia y que también las consideramos familias monoparentales, puesto que la responsabilidad del cuidado y la crianza son exclusivas de una sola persona, en su mayoría mujeres, ¿no?
Uh-huh. Y todo eso que me estás comentando, Carmen, en esta nueva ley de familias que se ha aprobado ya, ¿cómo queda contemplado? ¿Cómo queda reflejado estas ideas que tenéis vosotras?
Bien, el problema que tenemos con esta ley es que a pesar de que haya una definición que no terminamos tampoco muy bien de ver, porque habla de situaciones familiares, no de familias monoparentales como tal, ¿no?
Sí.
Pero el problema de esto es la protección la protección que se ejerce, que viene, y es que solamente se reconoce una protección, una equiparación a familias numerosas, a aquellas familias monoparentales que tienen dos hijos o hijas o más, ¿no? Entonces, claro, quedan fuera del marco protector todas aquellas familias monoparentales que creemos que debe andar sobre el 70% según datos del INE.
Caramba.
Y entonces quedan fuera de la protección, ¿no? Porque hay un apartado en la ley en la que habla de familias con dificultades especiales para la crianza, ¿no? Entonces, claro, ahí ha metido a las familias numerosas y a las monoparentales con dos hijos.
Claro.
¿No?
El perfil de las familias que están en vuestra asociación, ¿cuál es ahora mismo, Carmen? Porque tú llevas al frente de esta asociación, creo que ni más ni menos que 30 años. Luego hablaremos del trabajo que habéis hecho.
Sí, en la federación llevamos 30 años. Dentro de la federación hay algunas asociaciones que llevamos ya pues alrededor de 40 años trabajando, ¿no?, por el reconocimiento de estas familias. Entonces, claro, para nosotras es importante el reconocimiento desde el primer hijo o hija, porque es que si no, estamos hablando de que además se están dando datos de pobreza que son preocupantes, porque ha subido, es el índice más alto de pobreza, y nos dan datos de más del 53% de pobreza en las familias monoparentales frente al 28% de las familias biparentales, ¿no? Entonces, claro, estamos poniendo en una tesitura a las familias monoparentales de una falta de protección total y absoluta, ¿no?
Claro. O sea, que hechos como, por ejemplo, que nos han castigado todos los últimos años, como el COVID, la crisis económica que aún nos dura, las consecuencias de la invasión de Ucrania, han castigado más a vuestro grupo de familias, y la pobreza ha aumentado, claro. Entiendo, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, es que nosotras no estamos en la misma casilla de salida que el resto de familias. Estamos por debajo. ¿Qué es lo que queremos? Estar en la misma casilla de salida. Y eso es imposible si no se hacen políticas adecuadas. Y que además las políticas o las medidas de apoyo a las familias en general que se pongan en marcha, de la familia, de vivienda, de educación, del ingreso mínimo vital, etcétera, deberían tener una medida de impacto de cómo esas medidas afectan a nuestras familias, ¿no? Porque al final seguimos siendo castigadas. Entonces, mientras más se intenta proteger a la familia en general, más desprotegidas quedamos nosotras, porque no se ponen medidas, ¿no?, correctoras, me refiero a los índices y a los baremos, ¿no? Entonces vamos a estar siempre por debajo. Y una cosa que te quería comentar es que esta medida que se pone de protección a las familias que se considerarán a las familias monoparentales con dos hijos equiparadas en beneficios a las familias numerosas es una corrección de una discriminación que viene sucediéndose desde el año 2008, en el que se dice, y en los presupuestos generales del Estado así se venía sucediendo, que hay que las familias monoparentales con dos hijos tendría la consideración de familias numerosas, pero solo lo han hecho con las familias de viudas. No con las separadas y las solteras.
Se nos acaba el tiempo, Carmen. Una última cuestión muy rápida. 30 años trabajando en este aspecto vosotros, y sobre todo tú, Carmen. ¿Ha habido un cambio en la imagen de la madre sola, por suerte?
Bueno, efectivamente ha habido un cambio en la mirada, pero es un cambio que va demasiado lento y todavía se sigue juzgando a las madres, ¿no? Sobre todo, ¿no?, cuando son madres, pues no haber tenido los hijos, pues tenías otras alternativas, pues para qué te has metido en esto, pues tú te lo has buscado. Eso sigue existiendo, quizá en menor medida, yo no te digo que no, pero sigue existiendo ese juicio y ese estigma en menor medida, pero eso habría que erradicarlo. Una de las maneras sería legislar en condiciones.
Pues muy bien, ya saben los legisladores, las asignaturas que quedan pendientes, les ha explicado la señora Carmen Flores. Carmen, muchísimas gracias por atendernos, buenas tardes y muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros.
La luna llena sobre París ha transformado en nombre a Denise.
Déu-n'hi-do aquesta versió del segle XXI de Lobo Hombre Feliz dels mítics de la Unió. Molt bé, fes atenció ara a aquesta dada que t'explicaré. 2 de cada 10 adolescents estan en una relació sentimental en què hi ha violència, bé com a víctima, perpetrador o tots dos papers alhora. Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi Violència en les relacions de parella entre adolescents, realitzada per investigadors de la Universitat de Barcelona i l'Observatori Social de la Fundació La Caixa. Una altra dada a tenir en compte, un 4% de les noies i un 2% dels nois exerceix coaccions sobre la persona amb qui surten. Què més recull aquest informe, Maria Rueda?
Doncs sí, Carlos, l'estudi revela que les noies que tenen entre 14 i 17 anys es senten més victimitzades per violència de control que els nois. Un 13,3% d'elles se senten controlades enfront d'un 7,1% del sexe masculí. Noemí Pereda, investigadora principal de l'estudi social de la Fundació La Caixa, explica en què consisteixen les conductes de control en la parella.
Les conductes de control es defineixen com aquelles en les quals un membre de la parella controla en l'altre o limita els contactes amb amics, amb familiars fins i tot, revisa el mòbil, revisa el correu electrònic o fins i tot la llista de contactes. Es tracta de conductes que moltes vegades es vinculen amb mostres d'afecte o d'atenció en aquella parella, però el que fan és limitar la llibertat de la parella i són una forma de violència.
Per a refrenar aquest tipus de violència, que pot acabar en altres tipus de violència més greus, és important no passar-les per alt des de les etapes primerenques del desenvolupament. Pel que fa als resultats, Pereda ha volgut ressaltar el predomini de violència a les noies amb el fet de que són elles mateixes les perpetradores d'aquestes conductes de control.
Si bé les noies reporten ser amb major freqüència víctimes, és cert que també hem trobat que reporten ser amb major freqüència perpetradores de conductes de control. Aquest resultat, si bé pot semblar contradictori, segueix la línia d'altres estudis europeus i el que ve a mostrar és que les noies són més sensibles, estan més sensibilitzades respecte a identificar aquest tipus de situacions i explicar-les quan passen. El que passa amb els nois és que coneixen el rebuig social que genera que puguin dir que controlen a la seva parella, amb la qual cosa es pressuposa que infrareporten aquest tipus de situacions en els estudis d'enquesta que s'apliquen en el nostre país i en el resta d'Europa.
Sigui com sigui, i segons l'investigadora, es tracta d'un fenomen particular en un grup d'edat concret i per aquest motiu requereix marcs de prevenció i intervenció adequats a les característiques d'aquesta etapa.
Gràcies, Maria. Arriba ja el moment de fer una petita aturada, minut i mig de bones recomanacions publicitàries i després la Mar Puerto et convida a un festival de menjar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Todo preparado en Anoeta para recibir al PSG, la Real Sociedad obligada a remontar para no decir adiós al sueño europeo.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
Este martes en COPE, la vuelta de los octavos de la Champions.
Habría que hacer 2 goles porque recuerden que ya no hay valor doble de los goles en campo contrario.
Desde las 8:30 de la tarde, Real Sociedad PSG.
Fútbol directo de la Real Sociedad.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La palabra ladrón puede significar 2 cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa 2 cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs aviam, Mar, explica'ns tots els detalls d'aquest festival gastronòmic que es diu Passeig dels Gourmets. Ens parles de gastronomia d'alta qualitat en un dels punts més emblemàtics de la ciutat, el Passeig de Gràcia.
Sí, i ho fan a través d'una ruta de plats, entrepans d'autor, menús degustació, rebosteria creativa i còctels, aquests com a novetat. I dels que hem parlat amb la Virgínia Antonín, project manager del festival des de l'any 2018.
Com a novetats d'aquesta edició tenim la rebosteria creativa i els còctels. És veritat que nosaltres des de l'inici sempre hem mogut les activitats perquè el Passeig de Gràcia és un carrer viu que hi passen moltíssimes coses i sempre hem volgut representar tot el que pots gaudir durant l'any en aquests 10 dies de festival, no? Llavors, la ruta de platets o els menús gourmet són activitats que queden des del 2018, que cada any es repeteixen, però hi ha unes altres que van canviant. Llavors, aquest any doncs hem introduït la part de la rebosteria creativa, principalment perquè volem donar visibilitat també als pastissers de la zona i totes les creativitats que fan dolces. I la part dels còctels doncs, és una fusió una mica que també té molt de sentit pel que és el Passeig de Gràcia, perquè volem portar a la gastronomia tota la sofisticació que hi podem trobar amb les botigues i marques que ja hi són a la zona, no?
I tot plegat en el Passeig de Gràcia, on es concentra gran part de l'activitat de Barcelona, això sí, a preus reduïts, perquè tothom ho pugui gaudir dins de la seva jornada laboral.
La ruta de platets són 10 euros cada platet amb la beguda inclosa del collir pel client, i a la resta més o menys és igual, perquè la rebosteria són a 8 euros, els còctels són a 15 euros, els menús gourmet són a 55 euros amb una beguda inclosa o amb un maridatge especial de caves per 70 euros. I després hi ha una activitat que sí que no té un preu concret perquè l'hem deixat una mica oberta perquè poguessin també ser creatius en les seves propostes al restaurant, són els entrepàs d'autors, que van ser una novetat l'any passat i que aquest any tornen amb més força, i els preus van entre els 9 euros i els 19 euros, també amb la beguda inclosa. I aquí sí que la novetat que hi ha en aquesta edició no és només que els entrepans se sumen més possibilitats per provar, sinó que, a més, els restaurants ofereixen la possibilitat de demanar-ho amb opció sense gluten.
Per tant, una experiència que enguany s'obre encara més al públic perquè tothom tingui l'opció de provar-ho del 7 al 17 de març.
Els robots acabaran fent alguns dels treballs que ara fan les persones. Molts estudis analitzen des de fa temps la capacitat de la intel·ligència artificial per a conèixer fins on pot arribar. Tot i això, aquesta intel·ligència artificial està cada vegada més a prop de reproduir habilitats humanes, tal i com es pot veure en algunes de les fires o certàmens. Avui, arrere en COPE Catalunya i Andorra, estem repassant algunes professions que, deixant de costat aquesta intel·ligència artificial, també tenen un futur, jo diria, que magre. D'aquí un moment parlarem amb un esmolador de ganivets, però ara volem escoltar la història del Galisteo. Ell és un ascensorista i ha explicat com veu el futur de la seva professió a la Mara Rodríguez.
Doncs bé, Carlos, el Rubén Galisteo, ascensorista i propietari de l'empresa Satel, considera que, malgrat que les màquines han substituït moltes feines, el manteniment dels ascensors serà sempre manual.
El mantenimiento no lo podemos sustituir por una máquina. Tienen que ir personas a hacer el mantenimiento, a hablar con los propietarios, los vecinos, a ver qué le pasa y hacer esa revisión que se tiene que hacer obligadamente cada mes.
Tanmateix, la feina dels ascensoristes està ben pagada a causa de la falta de personal.
Ara hi ha una falta de personal impressionant que ara va salir una nova ITC. Hay afectados más de 9.000 ascensores en Barcelona que se tienen que reformar o cambiar. No hay gente para hacer toda esa faena.
El Rubén parla de les poques ganes de treballar i de la mandra com a principals factors de la manca de personal, així com la poca publicitat.
Las políticas que tenemos, ya lo sabemos, que el mínimo esfuerzo, la gente que no quiere trabajar, yo lo que veo ahora mismo es la gente quiere cobrar sin trabajar, y no es así. Hay gente que sí, que tiene muy válida y tiene ganas de tirar adelante, y son esta gente que tira del carro, pero yo lo veo muy negro. Tenemos un problema, pero dentro de 5 años, 10 años, vamos a tener un gran problema.
El Rubén alerta que cada cop trobem més ascensors, però menys gent que els pugui reparar. Ara tenim un problema, però assegura, anirem a pitjor.
Una altra professió amb un futur, jo no sé si complicat o no, és el desmolador de ganivets. El senyor José Manuel Galocha és afilador de tota la vida. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, a ver, el oficio de afilador va a desaparecer. ¿Son ustedes una especie en extinción o es optimista de cara al futuro? Cuéntanos.
No, esto de momento soy muy optimista porque no está en extinción, al revés. Está en expansión, diría yo.
Bueno.
Teniendo en cuenta que la cocina está de moda, los profesionales tienen que estar constantemente afilando.
Claro. Yo te presentaba como afilador de toda la vida porque empezaste muy joven. ¿Qué te llevó a esta profesión, José Manuel?
Me llevó la casualidad. La casualidad y que siempre me han gustado los cuchillos desde pequeño. Entonces, pues se jubilaba un afilador y pude comprar la máquina, la primera máquina que tuve, y me di de alta y me puse a ello. Uh-huh. Así que, vamos, no llevo exactamente toda la vida. Yo llevo con el taller abierto ahora mismo 20 años.
20 años, bueno, ya...
Tengo 53.
Ya son años.
Ah, o sea que,
ya son años.
Sí, son años, pero...
Porque, José Manuel, aprender a afilar bien es bastante complicado, es más difícil de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Me imagino.
Sí, bueno, como casi cualquier cosa, todos los oficios tienen, sí, realmente tiene un proceso claro, de aprendizaje. Tienes que aprender, claro, tiene que pasar un tiempo para poder hacerlo.
Y afilar bien un cuchillo tiene un tiempo determinado, depende del cuchillo en cuestión. ¿Cómo es esto?
Depende del cuchillo y del medio que uses. Ajá. Y si, por ejemplo, es un cuchillo japonés de un chef y que tenga una morfología determinada y se va a hacer con piedra al agua a mano, pues sí puedes tardar 10 o 15 minutos o a lo mejor 20 minutos fácil en hacer un cuchillo. Ahora, un cuchillo normal occidental, me refiero, uh-huh, con máquina, pues un par de minutos.
Yeah.
Tampoco más.
Vale. Es un oficio, el tuyo, José Manuel, que se aprende, como tú decías antes, a pie de taller, ¿no? Tú empezaste, pues bueno, eso, muy jovencito, hace 20 años. ¿Es una razón para explicar o para entender, porque a veces es difícil encontrar un relevo en vuestra profesión, José Manuel?
Bueno, yo creo que no solo en este, sino en todas las profesiones manuales no hay relevo, pero en realidad no porque no haya trabajo, sino porque yo creo que las generaciones nuevas quieren hacer otras cosas. Entonces es como los albañiles. No hay muchos albañiles, pero no porque no haya trabajo de albañilería. Hay mucho, pero lo hacen personas de otros países, ¿sabes? Porque las generaciones de aquí no quieren trabajar en esos oficios. Con el nuestro pasa lo mismo. Es difícil encontrar relevo porque la gente no quiere trabajar con las manos, quiere trabajar con un ordenador.
Claro,
trabajan con las manos, pero con un ordenador.
Sí. Y estresándose mucho más, me imagino, José Manuel. Oye, una cosa, bueno, tú tienes 59 años, ¿tu relevo generacional lo tienes asegurado o no? ¿Tienes algún aprendiz ya aquí a tu lado?
No. Tengo... Mi hijo tiene 15, pero él precisamente no quiere hacer, no le interesa este tipo de trabajo. Así que no sé si tendré o no tendré el relevo.
Bueno.
De todas maneras, tampoco tengo ninguna intención de jubilar.
Es lo que te iba a comentar, ¿entiendes?
Me gusta mucho lo que hago.
Te gusta mucho, eso es muy importante, ¿no? Oye, mejor siempre llevar los cuchillos a un taller profesional en lugar de estos afiladores ambulantes que había antaño, que ahora cada vez se ven menos, ¿verdad?
No que sea mejor. Si alguien hace un trabajo, digamos, ambulante y hace un buen trabajo, pues está perfectamente. El problema es que no hay buenos profesionales en general, pero incluso a veces en talleres tampoco.
Bien.
Entonces, yo recomiendo a la gente que se informe bien del costo, sobre todo del costo, antes de dar el cuchillo a nadie, y que dé uno para probar. Y que luego, porque a nosotros nos llaman muchas veces gente mayor, por ejemplo, que son estafas, o sea, estafas totales. Les han ido a casa, les han bajado 5 o 6 cuchillos de casa y les piden 300 euros, y además de malas maneras. Entonces, y además se han quedado sin cuchillos porque se los han destrozado.
Claro.
Entonces, creo que eso sí que hay que tener un poco de cuidado. Pero bueno, ahí conozco un afilador portugués, un amigo mío majísimo, que tiene una furgoneta, vamos, estupenda, con la última tecnología, digamos, afila ambulante y lo hace perfectamente.
Muy bien. ¿Afilar un cuchillo es muy caro, José Manuel?
No. Depende del cuchillo, pero
claro,
un cuchillo, nosotros, por ejemplo, tarifa aquí 2,40 más IVA, un cuchillo occidental normal.
Normal, ¿no?
Hasta 3 euros y medio lo considero razonable.
Precio razonable.
Más, pues ya tiene que ser un trabajo especial.
Claro. Oye, me han comentado también que recibes encargo de todo tipo, desde los más prestigiosos cocineros hasta cadenas de hoteleras, pasando por familias que valoran mucho el hecho de tener un cuchillo de cocina bien afilado y bien preparado. ¿Es así, José Manuel?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Cuéntanos algo.
Yo que sé, aquí en Madrid pues trabajo para hoteles,
De renombre.
Sí, de renombre. Y restaurantes también. Pues de, yo que sé, de los 40 mejores restaurantes de Madrid, pues a lo mejor 20 son clientes. Pero bueno, hay muchos.
Vale, vale. Bueno, pues acabamos ya, José Manuel. ¿Las nuevas tecnologías te preocupan o no te preocupan? ¿O no afectan a tu sector aún?
En absoluto. No, las nuevas tecnologías son bienvenidas. La tecnología no puede ir contra ningún oficio. Tiene que ir a favor.
Muy bien.
A favor total.
Muy bien.
Si el día de mañana inventan una máquina que metes un cuchillo por un lado y sale afilado por el otro, pues habrá que comprarse una máquina.
Pues sí, señor. José Manuel Galocha, afilador de toda la vida, como digo yo. Muchísimas gracias por atender la llamada de Cadena COPE Cataluña y Andorra. Muchísima suerte y enhorabuena por este optimismo que, en fin, que denota tu voz y que, y bueno, y muchísimos más años pues afilando cuchillos, lo bien que lo haces, según nos han explicado. Gracias, José Manuel. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Molt bé, us ho passareu bé escoltant els esports que arribaran d'aquí. Res, 10 minutets, Joan Batllori, bona tarda.
Hola, Carlos, bona tarda.
Molt bé, ara sí.
Sí, ara se l'escolta,
sí. Veu, com ahir, sí. Vinga, molt bé, escolta una cosa. Avui crec que teniu un convidat especial, no?
Sí.
Ens ho pots dir o no, esperem
sí,
els tres? Sí,
vinga. No, ho podem dir. Avui ens visitarà el Juanjo Brau, que va ser el cap dels serveis de fisioteràpia del Barça des del 2014 fins al 2021, després de 18 anys al primer equip i 25 al club. I amb ell parlarem de moltes coses, però sobretot d'aquesta última lesió que pateix Pedri. També tenim atenció amb això al Quique Iglesias a la seu de la Federació Catalana de Futbol. Els Mossos d'Esquadra estan allà des de primera hora del matí practicant un escorcoll que té a veure amb el darrer procés electoral a la Federació Catalana, les últimes eleccions del febrer de l'any 23. En bàsquet, dia important també, que tenim vuitens de final de l'Eurocup. Ulm-Juventut, el partit es juga a Alemanya, és eliminatori a partit únic, arrenca a 2:15 i no ens oblidem de la Champions, que avui es juguen els primers partits de tornada dels vuitens de final. Tenim Real Societat PSG amb 2-0 pel PSG de l'anada i també Bayern de Munich-Lazio amb 1-0 pels italians de l'anada. Els partits a les 9 des de mitja hora abans del tiempo de juego.
Tot això a partir de les 3:05. Esports COPE, gràcies, Joan.
Fins ara.
Montserrat Rodríguez, bona tarda, benvinguda. Presente. Com estàs?
Doncs molt bé.
Parlarem avui, estem parlant de professions que estan a punt de desaparèixer o que sí, cada cop estan menys demandades. Tu, de qui la parlaràs?
Doncs mira, parlarem amb el Joan, que és reparador de sabates. Fa 37 anys que es dedica al sector i li preguntarem si certament cada cop hi ha menys gent que porta les sabates o ha revifat una mica. Jo crec que ha revifat, sí, depèn a quines ciutats. I després parlarem d'una altra cosa diferent. Parlarem de per què tenim menys fills, quines són les causes que expliquen aquest retard i sembla ser, l'Osada, que la inestabilitat laboral és un dels hàndicaps. Ens ho explicarà la Mariona Loza, sociòloga del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat de Barcelona.
Estem analitzant avui la llei de famílies, un fet amb les famílies nombroses, amb les monoparentals, i tu et preguntes per què tenim tan tard els fills,
Efectivament.
A les 7 en punt, l'Interna COPE Catalunya Andorra. Bon
programa, Montse. Aquí seré, gràcies.
Continua Migdia COPE, Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.